Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
I come from down in the valley, where mister when you're young, they bring you up to do, like your daddy done.
Aquesta cançó, oients, és una de les meves preferides. Avui no és un programa més, avui és una revolució molt especial, ja que, oients, us he d'explicar una cosa. Tinc càncer de mama, m'ha tocat, com moltes dones que malauradament el pateixen a Catalunya. Ho explico perquè el tractament que he de fer per superar-lo requereix 6 mesos de quimioteràpia, una operació i radioteràpia, i hauré de deixar de presentar durant uns mesos el Revolució 4.0 Catalunya Ràdio i a TV3, que tant estimo. I quan et diuen, oients, la notícia, evidentment doncs és un xoc, entren pors, preguntes, però també entra una lucidesa molt gran de pensar, de parar, d'escoltar sobretot els teus metges, fer-los cas i posar tota l'energia positiva en curar-te. Ara em toca aquesta revolució personal i els que em coneixeu sabeu que sóc molt lluitadora i persistent i, per tant, toca persistir, fer-ho amb actitud positiva. Per tant, actitud positiva, la prevenció és molt important, oients, feu-vos mamografies sobretot. I avui volem parlar de la tecnologia i de com evolucionen els tractaments de càncer de mama, un càncer que afecta a una de cada 8 dones a Catalunya. Sí, una de cada 8 dones a Catalunya. A més, parlarem amb qui presentarà també el Revolució durant uns mesos, un gran professional de Catalunya Ràdio, veterà dels mitjans de comunicació, amic i el periodista d'en Martín. I en el meu cas, també tingueu clar que podré seguir dirigint el programa, però ell el presentarà i seguirà amb tot l'equip i amb tots els nostres col·laboradors amb la mateixa professionalitat i amb el mateix rigor. I ara sí, avui especialment vull dedicar a parlar dels tractaments del càncer de mama que cada vegada afecten a més i més dones. Comencem a revolucionar-nos. Una de cada 8 dones tindrà càncer de mama en algun moment de la seva vida. I vull parlar-ne avui també perquè segur que hi ha moltes oients que ho estan passant o també oients que ja ho han passat o, malauradament, ho passaran en un futur. I potser fent un programa com aquest les podem ajudar, divulgar, molt important, prevenir, informar, curar, investigar, destinar més diners a aquesta malaltia. Tenir més informació ajuda i ho faré avui amb 2 grans experts. Doctor Manel Esteller, bona nit.
Hola, bona nit.
Doctor Manel Esteller va ser director del programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer a Barcelona. Actualment és el director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia del Josep Carreras i catedràtic de Genètica a la Facultat de Medicina a la Universitat de Barcelona i professor d'investigació i CREA. Bona nit. Com deia, els casos de càncer de mama estan creixent. Per què?
Globalment el càncer està creixent, també degut a que la població està envellint, a vivir més temps, hi ha més probabilitats de que hi hagin errors al sistema, a les cèl·lules, per tant hi ha més càncer, no? S'introdueixen més errors a la maquinària genètica i cel·lular. Per això tenim més. I també tenim més, segurament, perquè els detectem abans, detectem quan són més petits, i també perquè se'n parla més. És una cosa bona que és que se'n parli, no? No és una cosa amagada com succeïa fa 30-40 anys.
Molt bé. Molt especial aquesta entrevista per mi, perquè també hi ha el meu doctor, el doctor Miquel Prats. Bona nit, benvingut.
Bona nit.
És ginecòleg dedicat a la patologia mamària i també codirector del màster de patologia mamària i de sinologia de la Universitat de Barcelona. Miquel, fa poc que ens coneixem, no? Però ens hem hagut de conèixer per aquesta situació. I estàs d'acord, m'afecta en aquest cas, i avui en parlarem, però sobretot vull parlar-ho per totes les dones que ens escolten, que el pateixen, que el viuen, que també esteu notant, no?, que ets més casos de càncer de mama cada vegada més, no?
Sí, és cert, i com diu el Manel, no és una causa única. També hi ha experts que invoquen a factors ambientals, com la contaminació, problema de que fem una vida segurament menys saludable, menys activitat física i no tant pes amb l'alimentació, però també algun pes amb això.
Per tant, tots aquests factors són importants. Quants tipus de càncer de mama hi ha? Perquè un, quan s'hi troba amb la malaltia, i a mi m'ha passat, hi ha quatre, diuen hi ha quatre, el teu DNI, quin és el DNI? Miquel, Manel, expliquem això del DNI de forma fàcil, perquè, clar, quan entres a dins hi ha molta informació.
Sí, en realitat ho hem de fer senzill. Si som estrictes, cada càncer de mama és únic i és diferent. I nosaltres, per poder-nos manegar, el que fem és agrupar-los per similituds. Agrupant-los per similituds, agafem tumors que no són exactament iguals, però que els podem tractar d'una manera similar i que tindran un pronòstic o unes expectatives també similars. Avui en dia estem treballant a grans trets amb uns 4 o 6 càncers de mama diferents, però jo crec que a nivell divulgatiu el que hauríem de dir és que els càncers de mama els podem dividir segons el seu tractament, que és el que al final la dona nota. Llavors hi ha tumors que els tractarem abans d'operar, i això es pot fer en quimioteràpia, però en alguns casos també amb altres fàrmacs, i tumors que primer els operarem i després veurem quina medicació cal fer a darrere per reduir el risc que aquesta persona té per el fet d'haver patit la malaltia. I al final, i aquest és un missatge important, quan agafem a totes les dones que s'hagin diagnosticat avui a Catalunya d'un càncer de mama amb el nostre mitjà, sabem que d'aquí 10 anys, més del 80% estaran vives i sense malaltia. En aquest sac hem posat a gent amb bon pronòstic i a gent que a priori no el tenia tan bo. I aquest també és un missatge important.
Manel, en el teu cas, com a investigador, aquests tipus de càncer, de forma molt divulgativa, com els definiries tu?
Hi ha moltes classificacions, com s'ha esmentat. I una altra classificació també a mi m'agrada, que és molt senzilla, és pensar que del 100% de tumors de mama sol hi ha un 10% que és hereditari, que ve de la família, està a la família. I el 90% es diu esporàdic, que no sabem les causes exactes, tenen que veure amb el sedentarisme, a l'edat de la primera menstruació, a l'edat de la retirada de la regla, etc. I és important aquesta distinció perquè per aquest 10% hereditari podem fer consell genètic i podem no sols ajudar la persona, sinó les filles d'aquella persona i els parents. Per tant, és molt important identificar la malaltia del càncer de mama i ovari hereditari. I a més hi ha fàrmacs específics per ella, que funcionen molt bé amb poca toxicitat.
Molt bé. He d'explicar una cosa també, i és, Miquel, quan ho dius, i quan t'ho diuen et quedes en xoc, no? I això et passa, Miquel, perquè ho has d'explicar a mi, però li has d'explicar a moltíssimes dones, no? Segurament és un dels pitjors moments, no?, quan li has de dir a una persona i quina és la manera de comunicar-ho, no? Perquè també sabem que avui en dia tenim molta informació a internet i tots els metges dieu, no, mireu internet, perquè a vegades la informació no és del tot correcta. També hi ha fake news, no?, en el cas de la salut i en el cas del càncer. Com ho gestionem, no?, això, Miquel, per explicar-li a una dona?
És complicat i és una cosa que a poc es va introduint a dins del currículum de formació del metge. Nosaltres, amb el postgrau, ja fa anys que ho vàrem introduir, dediquem mínim 4 hores a comunicació, directament comunicació amb el malalt i específicament comunicació de males notícies, i és una part molt important de la nostra feina, perquè al final no només hem d'espantar aquella persona donant una notícia que no s'espera o que no li agrada, sinó que li hem d'intentar dibuixar un camí cap a la solució d'aquest problema. O sigui, no ha de sortir només de la consulta amb la idea tinc un càncer, que per desgràcia la gent segueix associant aquesta paraula a patiment i mort, i no és veritat, per sort curem amb mama a la majoria dels pacients, sinó que hem de donar-li una miqueta a la volta a aquest concepte, que aquesta persona entengui que té un problema que és solucionable i que hi ha tota una sèrie de coses que farem de manera seqüencial per saber exactament quina és la millor solució per ella i posar en marxa el procediment. O sigui, al final, el que ha permès que en els últims anys les taxes de curació del càncer de mama s'hagi disparat ha estat, per una banda, la feina que s'ha fet des de la recerca, que ens han donat unes eines potentíssimes, sobretot els oncòlegs mèdics, i ens han ajudat aquests grups a definir-los millor. Per una altra banda, la formació. Hem format a gent especialitzada només en això, que, per tant, té una capacitat més alta d'adreçar aquests problemes. I després, el més important de tot, la feina en equip. Els problemes del càncer de mama els tractem dins d'unitats o comitès multidisciplinars.
Això és
on
veritat.
Abans de fer res amb el pacient...
Participeu diferents metges.
Tots els especialistes que podríem hipotèticament participar del procés, i potser hi ha algun que no tindrà que fer res. Però des del primer moment estem discutint en aquell cas què podem fer. No perquè no en sapiguem, sinó perquè l'aportació de tots és la que permet garantir que el trajecte cap a la curació d'aquesta dona sempre serà l'òptim. I cada cop que tenim nova informació, tornem a fer parada, comitè, i reavaluem.
Recordo, Manel Estanyer, a una entrevista que et vaig fer, la recordo molt bé, al Revolució TV3, que vam parlar del càncer, i tu deies, no serà mortal, serà crònic, no? Ens prendrem una pastilla per lluitar-hi, no? Ja hi ha una part, no?, de quimioteràpia que es pot fer amb pastilla, d'altra no, eh? No es pot fer amb pastilla. Però, clar, encara continua, no?, lluny la cura del càncer. En recerca, què faltaria saber, no? Falten diners per la investigació, i sempre ho demanem, eh?, amb tu. Què caldria saber del càncer de mama, creus?
Caldria saber moltes més coses, per això necessitem un esforç decidit i transversal en la recerca, en la investigació multidisciplinària, a més, no sol biologia molecular genètica, sinó cirurgia, radiologia, oncologia mèdica, etc. Per saber moltes coses. Però estan donant ja un rèdit, no? Tenim l'avantatge que la càncer de mama és un tumor lent. Hi ha tumors molt ràpids. Aquest és un tumor lent. En realitat, una persona segurament no es considera curada fins després de 10 anys del diagnòstic, mentre que altres tumors acostumen a ser 5 anys que consideren curada. Aquí acostuma a ser 10 anys, no? Però ja s'han pogut demanar...
I no el notes. Jo crec que està bé que expliquem avui que no el notes.
Sí,
en el meu cas,
no
jo no noto, ara mateix encara em trobo molt bé, no? I quan faci el tractament és quan ja no em trobaré bé, no? No es nota.
No es nota. És un tumor que estic bastant indolent, no?, en aquest sentit. No es nota i un dia pot reaparèixer potser després de 8 anys, no? S'ha preparat una mica per això. Però, per exemple, un avanç que s'ha produït per la recerca, recent, aquest tumor, és un tipus nou de fàrmacs, són els inhibidors de ciclines. Els inhibidors de ciclines, les ciclines són les proteïnes que fan que les cèl·lules ciclin, com una roda de bicicleta, que estiguin donant voltes, proliferant. Doncs això inhibeix el creixement, la proliferació. I són uns fàrmacs que s'han introduït molt recentment i estan tenint un efecte, jo diria, molt bo i amb poca toxicitat, una toxicitat bastant baixa.
I és el que diu el Manel, aquest fàrmac, amb el 70% de càncers de mama que conserven la capacitat de ser regulats per hormones, que els anomenem com a gran família luminal, estan fent que la dona que té malaltia disseminada, que té metàstasi, se la pugui convertir en malalta crònica, en pastilles.
I pensem que guanyar anys a una malalta pot ser que aquells anys es trobi una altra cosa. I se't diuen, és que tens un pronòstic de, imagina't, mira't 7 anys més. Però és que en 7 anys poden passar tantes coses que descobreixi tal cosa, que per tant ja afirmo que algú que té una malaltia molt avançada li dona 7 anys més, perquè en aquest temps es pot descobrir veritablement el factor associat a la resposta en aquella persona. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety.
És molt recomanable que avui divulguem des del Revolució el càncer de mama i diem la revisió, no?, la prevenció, la frase, no?, feu-vos mamografies, perquè realment agafar-ho a temps és molt important, no?, a la fase inicial, i a més, perquè a vegades els símptomes, no?, com deia Miquel, un bulto al pit, però costa, no?, de detectar i que no s'arribi tard, no?, d'aquesta detecció, les dones, que ho tinguin molt clar, Miquel.
Sí, és important. La base per això és entendre que cada edat i cada circumstància té una mica les seves indicacions. És a dir, el risc de càncer de mama augmenta amb l'edat i la nostra prova patró d'or per fer diagnòstic precoç segueix sent la mamografia, que no és perfecta, però és la que és més capaç de trobar-nos càncers amb tamanys petitonets. Doncs la mamografia, amb la tècnica de més alta qualitat que tenim ara, ja ha demostrat efectivitat a partir dels 40 anys. Una altra cosa és que el programa de salut pública es convida a les dones a partir dels 50 a fer la mamografia. I si ens posem una mica amb dades objectives, sabem que les dones amb risc de població, no aquestes especials que deia Manel, que tenen un risc genètic, que es fan aquest control cada any, any i mig, per un tema de càlcul matemàtic de la velocitat promitja de creixement de la majoria dels tumors, si es van fent el control cada any, any i mig, la probabilitat de que se'ls trobi un tumor més gran del que ens agradaria és molt baixa. Tot i que els tumors, hi ha unes gràfiques molt divertides que presentem de vegades als alumnes, hi ha tumors que són com tortugues, que són la majoria, creixen a poc a poc. Aquest, si cribes cada dos anys, també el trobaràs petit. N'hi ha que són ja una mica més tipus conillet, que aquest si és... apures, poder ja el trobaràs una mica més gros. Gran. I hi ha pocs, molt pocs, que van ràpids com el guepardo. I aquests són els que diem que són els tumors d'interval, que et poden aparèixer, per desgràcia, amb l'interval entre dues mamografies i que la dona se'l nota. Són excepcionals. I per això, tot i fer la mamografia que surti bé, sempre diem, si nota algú diferent al pit, vostè torni.
Sí. Torni.
Torni-s'ho a fer mirar.
Manel, abans comentaves, ser dona, edat avançada, antecedents personals, no? Familiars, també, obesitat, m'ha sorprès també una dada, i és també tenir el primer fill a una edat avançada, tenen les dones amb un primer fill amb més de 30 anys, que conec el meu cas i també el d'una altra companya, no? Que també les dones que hem sigut mares més tard tenim una certa tendència, no? No sé per què això passa.
Hi ha diversos factors. Hi ha una remodelació de les hormones, molt important. S'espera que les dones encara evolutivament tinguin edats més joves, però socialment ja els tenim més tard. Si el nostre cos no està adaptat a aquesta diferència encara, hi pot haver patologies associades a això, entre elles el càncer de mama. És un factor bàsicament hormonal.
Bé, de totes maneres, per tranquil·litat de les que han sigut mamà una mica tard, l'impacte quantitatiu és petit. Vale?
Vols dir, quan dius l'impacte quantitatiu és petit?
De tenir una criatura a partir dels 30, l'impacte en augment de risc respecte a la població general és petit.
Imagina't que factors genètics són un impacte molt gran, 80-90% quan et passa. Aquest és un factor que contribueix menys al total.
Ara vull parlar amb vosaltres d'un tema que és el que fa més por, la quimioteràpia, no? Que és un tractament que també he de fer 6 mesos, espanta, i espanta molt. I jo crec que expliqueu una mica bé els oients, perquè no ha d'espantar tant, no? Ha canviat, no, també?
Sí, jo crec que ha canviat moltíssim, això. I això ho he vist jo des de que vaig començar la carrera de medicina, que ho veig ara. Pacients veritablement amb un efecte gran que han tingut de efectes secundaris, i ara està molt més controlat. Jo crec que el metge és més conscient de no sol augmentar supervivència de vida, sinó qualitat de vida, que ho demana molt la pacient, no sol supervivència, sinó qualitat de vida, i els fàrmacs també són més precisos. És a dir, els fàrmacs, alguns d'ells sí que són contra dianes que estan en el tumor. Parlem contra dianes contra l'oncogen RB2, R2, és molt més específic. Per tant, això disminueix molt la toxicitat.
Quimioteràpia, no? En Miquel, parlava el Manel. Ha canviat molt. Hi ha una quimioteràpia personalitzada, expliquem també això als oients, no? Està canviant, és una quimioteràpia diferent i encara per això té uns efectes secundaris, no? Que també són el que espanta molta gent, no? Quan cau el cabell, a la dona, no? Que és un moment molt important també per ella, no? Veure's diferent. Psicològicament l'afecta, no? Això molt, Miquel?
Sí, i és una cosa que no ha d'avergonyir a ningú. A la majoria de pacients, el que més els pesa de la quimio és la pèrdua del cabell. I és una cosa que jo entenc que és una reacció defensiva a nivell emocional, però és que també veure't sense cabell et canvia, i és una mica també com un senyal extern, no? Per sort, tot això és reversible. I, com deia el Manel, el que ha passat en aquests últims anys és que s'han de refinar els tractaments. Han aparegut, per una banda, tractaments de suport per controlar efectes secundaris que abans, quan jo era estudiant i el Manel també, tothom vomitava amb la quimio, tothom es trobava fatal, els hi baixava molt les defenses, tot això cada cop ho tenim més controlat, podem optimitzar.
Sí.
Vale. I després, per alguns tumors, comencen a aparèixer uns tractaments, com diu el Manel, molt precisos. Amb alguns altres encara disparem en perdigons, per entendre'ns. I per donar la diana, fas forats a tots els cercles del voltant. Per això tenim efectes secundaris. Però de tant en tant surt algun tractament tipus bala per donar just al centre, que són fantàstics.
Sí, per aquests tractaments inespecífics han estat molt útils.
Hi ha, molt, i segueixen sent-ho.
Són tractaments inespecífics, són contra cèl·lules que creixen massa, però aquestes són les tumorals, bàsicament. I algunes cèl·lules, evidentment, de l'oli capilós, de la pell, per això cau, també, perquè aquestes cèl·lules també creixen massa. Va creixent quan toca, va, el cabell.
Clar, quan un pacient li passa no té molta informació, no? I que és el que també em passa a mi, no? Cada vegada tens informació, parlo més metges, busques, llegeix, i també entra a la vida la psicooncòloga, molt important, eh? Una persona que fa de psicòloga per malalts que pateixen càncer, perquè també necessites aquest suport, no? I un dubte que us vull preguntar, perquè m'ha passat, i és que les emocions s'hi tenen a veure, això no havíem parlat amb el Manel Esteller i amb el Miquel, no? Amb els càncers, si estàs estressat, patir un estrès emocional, disgustos, és un factor de risc també relacionat amb el càncer. Hi ha psicooncòlegs que diuen que sí, els metges, no sé si esteu d'acord a parlar de les emocions en el càncer?
Bé, jo amb això pensava fa uns dies, per una altra qüestió. Jo crec que és important aquesta part de com tu prens un càncer, té que veure molt amb com tu prens i les actituds que tens a partir de com tu prens. No sol la prendre-t'ho bé o malament, sinó què fas a partir d'aquest punt. És a dir, si tu prens bé de forma positiva i això et permet començar a fer més exercici, físic moderat, d'acord? Et permet rebaixar pes, no? Fins a cert punt, per evitar el sedentarisme, jo crec que són coses bones. Més enllà de que sigui una cosa de tenir efecte positivista o no de la malaltia. Més que res, la conducta que fas. Si penses positivament, però la conducta...
La conducta és positiva, però haver tingut estrès emocional abans pot portar-te a patir càncer?
L'estrès emocional té que veure també amb molt lliurament d'hormones, hormones com el cortisol, etc, que tenen que veure amb el que nosaltres dominem l'estrès, no? Però jo crec que és més que res l'actitud positiva portant a conductes positives, no? Que deixi de fumar, deixi de prendre alcohol excessiu, que tingui un exercici físic moderat, comenci a fer, que rebaixi pes si té obesitat, que eviti el sedentarisme. Això pot ajudar al tractament. Sabem que les persones amb menys pes van millor quan tenen càncer de mama que les persones obeses. La seva supervivència és superior.
Jo poder t'ho intentaria simplificar, vale? Sí. O sigui, com a causa directa de càncer, no hi haurà cap científic que et digui que una situació emocional ho és.
Clar.
Però, de manera indirecta, l'estat d'ànim té relació amb el funcionament del sistema immunitari, que sabem que és com el tercer obstacle que una cèl·lula transformada ha de saltar per tenir èxit i ser càncer. I després, com diu el Manel, canvien els nivells d'algunes hormones importants, com el cortisol, que sabem que en algun moment poden ajudar a que aquest grup de cèl·lules díscoles que volen ser càncer puguin progressar. Però no serà causa, sinó que en cas que tinguem un intent de rebel·lió, podria ser que fos la petita gota que acaba d'ajudar a decantar-ho. Però no tenim evidència clara de que hi hagi més incidència a pesar de tot.
Molt bé.
Tot i que podem explicar-ho amb aquests mecanismes,
molt bé,
teòricament.
Escolta, m'encantaria parlar més amb vosaltres, però ja se'ns acaba el temps. Ha estat superinteressant, jo crec que pels oients també, parlar avui amb el doctor Miquel Prats i el Manel Esteller, dues persones que coneixen molt bé com és el càncer de mama, que pateixen moltíssimes dones i que en el meu cas doncs també em toca ara a superar-lo i creia que era molt important, no?, explicar una mica més què és aquesta malaltia. Jo em comprometo a, quan també pugui tornar fent a fer una altra revolució salut per parlar més a fons d'aquest tema, no?, i portar també altres dones que l'han patit. Us sembla? És molt important que parlem de salut, Manel. Els mitjans de comunicació, i per acabar...
A veure, si no parlem de salut, no està al mapa econòmic social la salut ni la recerca, per tant hem de parlar d'ells.
Clar, a vegades menys futbol i política, que no s'enfadin, però toca parlar de salut, eh? I la revolució salut és molt important a la vida. Gràcies als dos, ens anem veient i sobretot força i endavant, eh?
Força i endavant.
Fins aviat.
Gràcies.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Baby, it's a new age, you like a new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's of the global hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo.
Com us deia, oients, durant els pròxims mesos jo no podré estar al davant dels micròfons del Revolució, seré al darrere, com a directora, i sumant esforços amb tot l'equip, el Jordi Pi, el Jordi Portals, l'Anna Cervera, el Campi, el Marc Brugat i la resta de tècnics de Catalunya Ràdio, que sé que continuaran al peu del canó perquè el Revolució continua sent un gran programa de ràdio. Però, com us deia, jo no podré estar al davant dels micròfons i estic molt contenta perquè durant els pròxims mesos aquesta tasca la faci un company d'aquesta casa de Catalunya Ràdio, que m'aprecio molt. I, a més, sap fer ràdio molt bé, és el periodista Adam Martín. Bona nit, què
bona
tal?
Bona nit, què tal?
Com estàs?
Jo bé, i tu? Com estàs tu?
Doncs amb una mica de paneta, perquè home, he de deixar de fer ràdio. Ja saps que m'agrada molt com tu, segur que tinc mono.
El tindràs segur.
El tindràs segur.
Però escolta, vine quan vulguis, eh? És casa teva, això.
Sí, puc venir.
Literalment,
o puc trucar, no?, de tant en tant.
I tant.
T'he de dir que quan va passar això a Adam, que avui hem parlat, no?, de la situació de salut personal, i vaig pensar, no?, qui ha de fer el Revolució, de seguida tu em vas venir al cap.
Jo estic molt content que t'hagi passat això, que sigui la teva primera opció. Està molt bé. A més, jo crec que el Revolució és un programa que em servirà molt per aprendre coses noves. Mm-hmm. Vull dir que des d'aquest punt de vista jo em posaré una mica més a la banda dels oients i menys a la banda del presentador. Aniré aprenent a mesura que el vagi fent, que també està bé.
Clar, perquè a més l'Adam és emprenedor, ha fet els seus propis projectes,
bueno,
programes.
Però...
És un home de ràdio i t'he de preguntar com portes la innovació i la tecnologia. Estàs al dia? Sí?
Estic bastant al dia. Ja sé que és el que s'espera que diguis si m'haig de posar al capdavant del programa, però la veritat és que estic bastant al dia de... M'ha interessat sempre molt això. Vull dir que tu i jo comencem a tenir una edat, tu també, eh? Tu ets més jove que jo, eh?
Tu ets més gran, eh?
Ja ens hem ocupat d'això.
Escolta, Adam, no em posis anys que tu ets més gran,
però,
eh? I ens l'Adam és més gran que jo.
El tren jo crec que es perd quan no el vols agafar. No té res a veure amb el moment vital que tinguis i amb l'edat que tinguis. I jo crec que el tren de moment hi soc i m'interessa molt ser-hi perquè ho trobo tot apassionant. El canvi, bueno, és revolucionari.
És revolucionari. Ara entres a la família del Revolució, Adam,
sí.
I t'he de dir que per mi el Revolució i la gent que em coneix ho sap molt bé, i els oients jo crec que també, tant el de Catalunya Ràdio com el de TV3, és com un fill. Un fill, el de Catalunya Ràdio, que té 7 anys, ja són 7 temporades, seràs un bon pare, perquè l'Adam Martín és pare de 3 filles.
Sí.
I ho faràs de conya, no? Seràs un bon pare.
T'haig de dir que estigues tranquil·la, perquè he passat l'etapa dels 7 anys 3 cops ja. Val?
Clar.
Perquè la meva granja en té gairebé 19, 17 i 14. Per tant, he estat a l'edat dels 7 anys, 3 cops, i et deixaré la criatura perfecta. Millor que com estava, no, perquè és una mica complicat, però com a mínim intentaré que estigui igual.
Molt bé, que estigui igual, eh?
I ben alimentada, ja ho saps.
I ben alimentada. Per cert, ja que parles de l'alimentació, l'Adam, un gran defensor de la vida saludable, dels bons hàbits, no?, de tenir bona alimentació, ho explica en el seu podcast també, perquè tu fa uns anys ja vas decidir fer un canvi radical a la teva vida, no?, i apostar per l'alimentació sana, que hem de fer tots, Adam.
No sé si ho hem de fer tots, però seria aconsellable. Jo vaig fer el canvi fa ja... Mira, la Laura, que és la gran anti-18, doncs fa 19 anys. I va ser un abans i un després per la meva energia, per les meves ganes de fer coses, per la meva salut, per suposat. I a partir d'aquell moment vaig decidir que havia de compartir l'evangeli de la bona alimentació amb màxim de gent possible. I és una mica una de les coses que haig de fer a la vida, explicar les bondats d'alimentar-se correctament.
Molt
no
bé.
És l'única, però per mi és central, és fonamental.
Molt bé. Per tant, el podeu seguir escoltant també en el seu programa, ara també el Revolució. T'he de dir, per anar acabant, el pròxim programa serà el número, a veure si ho saps, el que tocarà fer, saps el número aproximat?
El número del programa?
Sí.
Tenen en compte els 7 anys?
Del Revolució, sí, és el número...
300?
330.
330, ok.
Per tant, aprovat, i per tant, l'Adam Martí...
No, m'ha regalat l'aprovat ara mateix, perquè no en tenia ni idea.
Soc generosa. Doncs entrarà a la família del Revolució, que segons el darrer GMS som 70 70.000, o sigui que són molts, i us vull demanar a tots i cadascun dels 70.000, doncs, que feu costat a l'Adam en aquesta aventura que comença. Gràcies sobretot al Jordi Borda i al Santi Faro, que són els meus directors a Catalunya Ràdio, per les seves converses aquests dies, que m'han ajudat molt, per les facilitats d'aquests dies, s'han portat de 10 amb mi, i per tant també ho vull agrair, perquè això és molt important, i aquesta casa s'ha portat de 10. I per tant, molta sort ara a l'Adam. També li he de dir que espero tornar aviat, perquè tindré aquest mono de ràdio, però he de vigilar, oients, les meves defenses, cuidar-les durant aquest tractament llarg que m'espera, i a tots vosaltres, doncs, estimats oients, dir-vos que... que ens retrobarem molt aviat, que ens seguim a les xarxes socials, perquè continuaré activa, i hi ha moltes ganes de tornar a revolucionar aviat, o sigui que et puc trucar de tant en tant, Adam, ja m'has dit que sí.
Pots trucar, pots
perquè, clar,
venir,
continuo fent de directora, és veritat,
sí,
no?
Sí,
hem dit,
jo estic molt firmes, per això jo estic, m'estic portant molt bé, perquè al capdavall ara mateix ets la meva jefa. Sí que jo et faré cas en tot el que diguis i pots venir aquí sempre que vulguis. Tu mateixa pots donar-te permís a tu mateixa perquè ets la directora. És molt interessant, això.
Clar. Bé, com moltes dones que pateixen, doncs, el càncer de mama s'han de cuidar, ara em toca a mi. Ens cuidarem. Gràcies, oients. Us estimo molt, molt, molt. M'agrada molt la ràdio, m'agrada molt Catalunya Ràdio i espero tornar ben aviat. Un petó.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Tot em sembla si estic amb tu.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Com m'agrada aquesta cançó. Han arribat a la revolució un actor i una actriu que no paren, fa anys que encadenen projectes professionals. Aquesta setmana se'ls poden veure damunt de l'escenari al Teatre Poliorama de Barcelona actuant al musical Pares Normals. I ara que comencem any, volem que ens encomanin una mica de la seva energia. No sé si la teniu o no la teniu. Energia positiva i bon rotllo, que he vist com està el món, són més necessaris que mai. Enric Embrai. No, no, espera, Tomàs. És que si no tenim gaire temps, si posem música, tanta música... Enric Embrai, Julià Bonjoc, molt bona tarda. Molt bona nit.
Bona nit.
Com bona esteu? Nit.
Bona
molt
tarda, bon dia.
Ara,
això ja es pot escoltar a qualsevol hora, per tant, sí, saludem a tothom.
La veritat és que aquest
bon
en
dia.
Concret, sí. Com esteu?
Bé.
Molt bé, molt
bé.
Bé?
Heu entrat bé el 2023?
Sí.
Sí?
Home, treballant en un teatre ple, jo crec que millor us pot entrar.
Sí, perquè això és una cosa que es fa al teatre. A mi em faria molta mandra, això. O és maco?
Bueno, nosaltres no ens hem deixat fer funció de cap d'any, eh?
No. Exacte.
Vam fer any nou, vam fer el dia 1.
Home.
Que això, el públic, notes una energia una mica més... De ressaca general mundial.
Sí.
Però tot bé, tot bé.
L'energia era baixíssima aquell dia,
sí, no, no, aquella gent estava...
No, només aquella gent, anaves pel carrer, clar, no hi havia ningú, tot era
sí,
com
sí.
Zombie Walk, i clar, que allà al teatre a fer una hora 40 de hi ha ha.
Que és la pitjor manera de començar l'any. Us heu fet bons propòsits, vosaltres?
Sí.
Sí? A veure, per exemple, tu, quins?
Com,
els que es puguin explicar, eh? Pensa en l'horari, pensa en tot això.
Doncs a veure, a propòsits nous, doncs, per exemple, fer més classes de dansa i apuntar-me a alguna cosa que no sigui alguna cosa relacionada amb la meva feina.
D'acord, per exemple, cuina o macramé.
Mira, potser...
Per dir alguna cosa, estic posant exemples, no
fang,
cal que siguin.
Fang, ceràmica, alguna així.
Val, val.
Apuntar-te a fang.
A fang.
És molt curiós.
Fer fang. Eh?
A lluita al fang.
Sí, sí.
I tu, Enric?
Jo m'he proposat menjar més a poc a poc.
Ah? Està molt bé.
Veus? És que, segur, és que tu segur que tens coses a dir sobre això.
No, em sembla molt bé.
Clar,
i fas ben
fet. Tinc com molta ansietat, de vital, però estic
bé, eh? De menjar, és que ens agrada molt menjar.
Ens agrada molt menjar i menjo molt, molt, molt de pressa.
Doncs més.
Clar, he d'anar més a poc a poc.
Em va ser un altre, Enric, el 29 de desembre. Diu, el que més desitjo pel 2023 a Twitter és que tots els teatres pengin sempre el cartell de localitats exaurides.
Ai, sí, això...
Us necessitem.
És veritat.
És que és veritat, perquè si no... Tranquil, tranquil. No, perquè és veritat, o sigui, el teatre sense públic és, no és res, i realment és tan guai veure una platea plena de gent, i realment el teatre té una cosa que no té cap altra activitat cultural. És aquesta catarsi col·lectiva que hi ha quan veus una obra de teatre.
Aquella energia d'un públic, d'un teatre ple, de gom a gom i tot plegat.
El directe, és que realment jo conec a molt poca gent que hagi anat, bueno, per no dir ningú, que hagi anat al teatre i digui, he sortit pitjor. Saps? Ja. Quan vas al teatre o quan vas a consumir cultura...
Bueno, a mi m'ha passat alguna vegada, eh?
No, sí, però tu no has sortit pitjor com a persona.
No.
Potser has sortit millor perquè no t'ha agradat i dius, vale, això no ho tornaré... Coses d'aquesta gent sí, ja no hi aniré més. Per tant, has millorat en alguna cosa, que és no tornar a perdre el temps amb aquesta gent.
També és veritat que... Coi, és que estem consumint coses que duren 30 segons, 20 segons, 50 segons, com a molt, i ja és molt, no?
Sí.
Ah, clar, el teatre és més estona. Jo no sé si ho noteu, això. O és un tòpic i al final depèn de l'interès que tingui allò que s'està veient.
A veure, també consumeixes sèries que duren una hora cada capítol, i al final una obra de teatre dura una hora i 20, com a molt.
I les consumeixes, mires 14 capítols seguits.
Exactament, sí,
sí,
clar.
Sí. Sí, jo crec que sí que té molt a veure amb l'interès, no? Que això crec que és una responsabilitat que la gent que ens dediquem a el teatre, la cultura, hem de pensar molt també en l'interès que té els productes que nosaltres oferim pel màxim de gent possible, no? I, per exemple, nosaltres el Poliorama té un apartat de funcions escolars, i venen molts instituts, i tant amb el mètode Gronholm, que era una obra d'hora 45 de text pur, sense cap canvi escenogràfic.
Que hi era, també.
Sí, també ho feia.
No és que estigui parlant com a espectador, eh?
No, però també com a espectador podria ser. Clar, t'arribava gent d'ESO i batxillerat, que diu que hi ha veies una actitud d'entrada baixíssima, de predisposició,
clar,
i clar, pensaves, ostres, ara aguantaran... No, no, i l'interès hi era, perquè el joc hi és, i el joc teatral interessa, aquesta convenció teatral impacta, i un musical com Pares Normals, amb tants canvis de vestuari, d'escenografia, d'il·luminació, amb cançons, música en directe, bla, 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 t'enganxa, atrapa.
Mira, deixem de parlar-ne i sentim una mica d'aquest musical, creat en part pels Amics de les Arts.
Sóc aquí disposat a vèncer una absurda aparició. Però sembla...
Va, aneu una mica a l'espectacle, perquè l'hem d'anar a veure. Ara està ple, eh? Ara hi ha molta gent que hi està anant, perquè per festes ja és això.
Sí.
Però hem de continuar mantenint aquest ritme. Per què l'hem d'anar a veure? Jo ho sé, perquè és un musical d'entrada. És igual.
Perfecte.
És un musical, molt bé. Energia a dojo, però què més?
Mira, perquè és un musical perquè original. Perquè no és de Londres ni de Nova York, és original d'aquí,
sí,
autòcton. Després, perquè parla d'una cosa que és l'amor cap als pares i cap als fills, diguéssim. Sobre les relacions humanes, sobre l'amor, sobre
la mort.
Parla de moltes coses que et toquen i és bonic de veure, és per tots els públics, a més. Què més?
Mira,
perquè ho fem de puta mare.
I perquè ho fem molt bé.
I a part crec que és un espectacle que a mi m'agradaria veure. M'agradaria consumir com a espectador. Perquè tinc molta enveja quan surto del teatre, a vegades ens espera gent que no ens coneix, no? I ens diu, ostres, hem plorat d'emoció, hem rigut amb moltes ganes, a més, i surten com amb una petita catarsi, no? I costa molt, per desgràcia, que a vegades passi d'una manera tan, tan general en una platea, no? Llavors, el meu personatge està a l'hora 40 a dalt de l'escenari, jo no surto en cap moment, i vaig notant molt per on passen els espectadors, no? Comencen molt descol·locats, després entren al món de la comèdia, després al món de l'emoció, i després amb una barreja catàrtica, comuna, no? I, ostres, m'agradaria molt veure'l com a espectador.
M'heu convençut, ja. Ja m'heu convençut. Aquest estiu va venir a la ràdio el Sergi Balbel,
sí.
I vaig parlar amb ell, que és el director de l'espectacle, i em va parlar d'aquest projecte, i estava molt emocionat i molt content. Diu, musical, una altra vegada que ve. Diu, menys l'Enric, que és una mica pesat, però a banda d'això...
És que amb ell en faig
perquè
moltes.
No has treballat mai amb el Sergi Balbel, eh? No has fet res amb ell.
Res de res.
Quants espectacles has fet amb Sergi Balbel?
Què ha d'haver fet, ja? Set?
Tres?
No, més.
No,
més.
Ai, més.
No. Sí, 7, 8. Ara tenim el projecte del Hamlet, a més, que és un monòleg que té 5 parts, que n'hem fet la primera, però clar, ens en falten 4 parts més, que escriu i dirigeix el Sergi. No, i realment, saps què passa? Que és molt gustós i molt plaent treballar amb una persona que estima tant els actors i les actrius.
Sí.
Tu el veus als assajos i jo crec que aquesta persona, aquest personatge, no és enlloc tan feliç com en una sala d'assaig.
És tan apassionat de la seva feina que és un gust treballar amb ell.
Mm. I quan tens això davant, estàs provant coses i tot li sembla bé, tot... O sigui, evidentment no tot li sembla bé perquè al final hi ha una direcció,
home,
no?
Clar,
però,
si
no.
Però
igualment, fins i tot gaudeix de l'error, no? I, no, i el celebra. I, ostres, aquest ambient de treball s'ha d'agrair molt.
Director, com dèiem, Sergi Valvelio, musical escrit a moltes mans, a 8 mans, pel Daniel Alegret, pel Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, els Amics de les Arts, amb el Marc Artigau. I això que dèieu, no? Genuïnament d'aquí, un musical d'aquí, que se n'han fet molts, evidentment, però no és el més habitual, eh? Normalment el que fem és comprar un format de fora i l'adaptem amb la mesura del possible, no?
Sí, sí. Què hem de dir?
No, la Júlia l'altre dia feia una reflexió molt interessant, que sí. Ella ha fet molts musicals, no?
N'he fet molts i realment, quan és per públic adult, sempre s'estila el musical en castellà. I, en canvi, els que he fet per més familiar o públic més infantil, els he fet en català. I llavors, clar, a vegades penses, dius, però què passa? Per què no puc fer una cosa en català per adults?
Pues pots.
Sí, sí, clar.
Pots i
funciona. Què passa?
Home, perquè nosaltres faríem més, però sí, va, sí. També el risc de producció és més elevat.
Exacte.
I es veu, ha passat amb el Golfos de Roma, i esperem que no, però pot ser que passi amb Pares Normals un cop passin les festes de Nadal, que la gent reclami musicals en català, però després no hi vagin.
La Mercè Martínez, per cert, amb el Golfos de Roma va dir a Twitter, escolta, veniu.
Què ha passat? Veniu i ara perfecte.
I ha anat, a partir d'aquí, l'efecte crida ha funcionat.
Sí, però també és trist que haguem de pidular, no?
Per Twitter, a més, que és com una realitat una mica...
Però bé, en aquell cas va funcionar.
Sentim una mica més ara l'Enric i la Júlia cantant.
Pertinent, per menys tenir la meva feina amb un parlar condescendent, crec que podria odiar-te.
Per anar opinant sense saber, per creure que ets tota una experta. I
abans de començar l'entrevista ho comentàvem, no és el primer cop que coincidiu damunt d'un escenari. El Petit Príncep, per exemple, l'heu fet plegats, no?
Sí.
Petit Príncep, que dura per sempre més. Ara l'estan fent i està ple, també. Sí, sí.
És un fenomen, el Petit
Príncep.
És un fenomen
espectacular.
I per molts anys i segles i països que es pugui representar.
La Júlia va ser durant 6 temporades el Petit Príncep, no? Jo primer la vaig gaudir... Primer la vam gaudir junts com a espectadors, quan el Petit Príncep era el Guillem Martí. Després, el segon any, ja va ser ella, i després vaig tenir la sort de fer l'Aviador, que és un personatge preciós, evidentment, no? I després el tornem a gaudir com a espectadors, ara.
Mm. Totalment.
És molt bonic.
I també heu fet, però en moments diferents, heu fet Jerónimos Stiltons.
Sí.
No?
Sí. Sí, sí.
Espectacles diferents, però els
també havíem fet Jerónimo junts.
Bueno, sí,
o Jerónimo, però, no?
Sí, 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 perquè es van com inventar una segona part del Jerónimo Stilton, una mica com versió concerts de les cançons que havia fet el Manu Guix, i llavors de cop va coincidir, no?, que jo feia una de les fantàstiques, diguéssim, i l'Enric feia d'escribatxinos, escribàquios.
Clar, jo sí que vaig estrenar el musical, que el vam crear també en català, amb l'Àngel i el Manu, ara fa molts anys ja, crec que va ser el 2009, desembre del 2009, i vam fer la granota, i després sí, vam coincidir també amb els Fantàstics i els Jerónimos. Sí,
perquè això, clar, passa molt a la professió. Coincideixes damunt de l'escenari, sí i no. Imagina't que toca coincidir amb algú que cau molt malament. És una decisió del director, però dius, ja, a vosaltres no us deu passar, això. O sí?
No ens ha passat. Bueno, a mi no m'ha passat.
A mi m'ha passat a èpoques, eh? Sí, és veritat, és veritat.
Ja ho he dit.
Sí, perquè hi ha èpoques que fas coses... A vegades hi ha espectacles que duren molt, per sort. Ara cada vegada menys, per desgràcia, no? Però, clar, com totes les relacions, al final són... Nosaltres juguem amb les emocions i estem a la flor de pell tota l'estona, i quan ja portes molt temps fent una mateixa cosa amb algú, pot ser que hi hagi algunes petites...
Sí, però t'adaptes, no? Una mica, sí. També hem de tenir aquesta cosa d'adaptar-te a un nou equip, perquè sempre treballaràs... Mai treballaràs amb els mateixos. I el problema o sigui, a mi em passa que a vegades els agafo molt carinyo als equips, i t'has de saber desprendre d'aquell equip, que potser és molt difícil que tornis a coincidir amb tota aquella gent en un altre espectacle.
Però anem al gra aquí. La pregunta meva era, Júlia, quan vas saber que l'Enric hi seria, què vas fer?
Va ser una bajona. Que va, no, va ser molt guai, la veritat. Sí, clar, sí. Vam fer el càsting junts.
No li veieu la cara. Bueno, sí que li podeu veure la cara, segons com.
Vam fer el càsting junts i no ens posaven junts mai, a cap de les escenes, com per provar-nos junts. I pensava, dir, jope, no ens posaran junts, vol dir que no ens agafaran.
Ja.
Junts. O, bueno, que no ens agafessin a cap dels dos, també podia ser. O a un sí, a l'altre no. I de cop, al final de tot, van dir, bueno, ara provarem l'Enric i la Júlia que cantin la cançó. I va ser com, ah, bueno, potser hi ha alguna possibilitat. I llavors, clar, quan ens van agafar els dos va ser molt guai.
I tu també estaves content quan vas saber que ella...
És que jo l'admiro molt, a la Júlia.
Que bueno, jo també l'Enric, és no, que clar, després em vas quedar malament.
No, dona, però bueno, ja se sobreentén.
Però no. El subtext era aquest.
Clar, sí, home. És que,
sí, perquè és que és una actriu molt completa, en tots els àmbits, i el que més admiro, que jo crec que tampoc que no sé fer tan bé, és l'ambient de treball que genera en tot el que fa. És com un fullet del bosc, de veritat, i la gent al·lucina, perquè jo ara ja en porto unes quantes, també la vaig dirigir a Pegados, al musical, no? Però realment crea un ambient a la sala d'assaig que no tens ganes de sortir d'allà.
Que bé, que bé. Escolteu, ho hem de deixar aquí.
14 minuts.
Ho has comptat?
Bueno, ho dec intuir.
Ets d'aquests que compten quan duren les entrevistes,
ho dec intuir, ho dec intuir.
Ah, no ho sabia, que no m'han avisat que eres d'aquests. Escolteu, fins al 26 de febrer al Teatre Poliorama teniu oportunitats, però no deixeu passar el temps, perquè el que interessa és que estigui ple sempre. No, no, ja hi aniré, ja hi aniré.
Recomaneu.
Això és molt de català.
Sí que ho és.
Ja hi aniré. Quan ho fan? Ui, 26 de febrer,
eh? Sí, ui, queda molt.
I després fan, ai, quin dia, que volia anar a veure...
Llavors és el 27 de febrer i busquen entrades.
Ja està ple.
Tarde.
Pares normals al Teatre Poliorama, no us ho perdeu, per l'amor de Déu. Enric i Júlia, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Tu.
Gràcies.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Vinga, va, queda.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí. Amb mi.
Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Acabem programa i ho fem amb una frase que avui, evidentment, li vull dedicar a la Chantal, que comença un 2023 que serà de lluita i de molta perseverança. Com va deixar dit el filòsof xinès Lao Tse fa molts segles, un camí llarg comença sempre amb una primera passa. Chantal ja ha fet la primera passa i el camí ha començat. Aquí t'esperem. Oients, gràcies. Ens retrobem la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Brugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo.
Massa bé, massa bé.
Cara, un paradís amagat dins el paradís, set cases pengent d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló, quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li'l pose, que està passant-ho mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell seu va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. I he perdut el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina, siguem li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán. Que vagi algú i li pose que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la felicitat.
Here comes the sun, I say. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.